...habilitat a l'atmosfera i una massa d'aire calent procedent del nord d'Àfrica que s'acosta a les illes i dispararà aquestes temperatures. Divendres, com deien, les màximes escalfaran fins als 29-37 graus i així continuaran al llarg del cap de setmana. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per poder explicar amb detall què és el que ens espera. Comencem per compartir les imatges que descrivim per als oients de les construccions de Son Banya reduïdes pràcticament a runes. Ahir es va dur a terme una operació contra les infraccions urbanístiques i també contra el tràfic de drogues al poblat. Les excavadores varen tombar el mur que s'havia alçat a Son Banya i les darreres construccions que hi quedaven. Es va fer en un sol vespre, aquest mur en concret que veiem, i es varen pintar amb els colors de la bandera d'Espanya. Després, amb motiu del Mundial, varen afegir també motius futbolístics. Ahir ja formaven part del passat en una operació doble, conjunta, de la Policia Nacional i local, amb un centenar d'agents que es va saldar en 7 detinguts per tràfic de drogues. Varen intervenir diferents quantitats de haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció eràctil. Tot d'una parlarem amb Alejandro Becerra, cap de comunicació de la Policia Nacional, per conèixer la darrera hora d'aquesta operació. En un dia en què seguim en crònica de successos, continuem pendents de l'estat de salut de l'home de 78 anys que ahir va ser atropellat. Joana Maroto, bon dia.
Bon dia, Marta. I sí, perquè continua en estat crític aquest home després que l'embestissin ahir de matí en un parc de vianants al carrer de Manacor de Palma. Un vehicle que circulava en sentit contrari a Son Ferriol va atropellar l'home. No en sentit contrari, sinó que anava en sentit a Son Ferriol, va atropellar aquest home que va quedar inconscient en terra a conseqüència d'aquest brutal impacte. En un primer moment, la víctima va ser atesa pels sanitaris al lloc dels fets i posteriorment traslladat a Son Espases.
Pues contant també que les Illes Balears continuen registrant alguns dels preus de l'habitatge més elevat d'Espanya, de tot el país. Segons les darreres dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil, la taxa d'emancipació dels joves aquí a les Illes es manté entre les més baixes de l'Estat. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Aquesta situació fa que molts joves hagin optat per compartir habitatge durant anys. El que abans era una etapa de transició s'ha convertit en una fórmula permanent per a treballadors, professionals qualificats i fins i tot persones que ja han superat els 30 o els 40 anys. Mentrestant, els joves retarden decisions vitals com formar una família, tenir fills o desenvolupar un projecte de vida propi. I molts es plantegen una opció cada vegada més habitual, marxar de les illes a la recerca d'un habitatge molt més assequible. Avui volen conèixer de primera mà com viu la joventut aquesta realitat, quines conseqüències té en el seu dia a dia i quines solucions reclamen. A partir de les 10 convocarem la nostra taula de joves habitual.
Avui també vos contem que és el darrer dia de curs per molts d'infants. Aquí a les Illes s'acaben les classes, Joana.
Comença l'estiu. Comença oficialment l'estiu per a tots ells. Darrer dia de classe per a més de 161.000 alumnes d'infantil, de primària, d'ESO i també de primer de batxillerat de les Balears. Un curs que ha incorporat prop de 9.200 als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Volem viure avui aquesta alegria en directe i per aquest motiu la nostra companya Maria Antònia Esquines serà avui al Col·legi Sant Francesc de Palma per conèixer de primera mà com viuen alumnes i també professors aquest dia tan especial.
També tenim avui divendres moment per la reflexió, per aturar i pensar una mica més amb la nostra frase del dia.
La frase que han triat avui és de Blaise Pascal, mort tal dia com avui de 1692. Aquest filòsof i científic francès un dia va escriure que si sempre estan disposats a ser feliços, és inevitable no ser-ho qualque vegada.
Jo crec que la teva frase del dia avui era simplement l'excusa per posar felicitat.
I per parlar precisament del el tu es guardo innocente i mezzo a la gente, aquesta mirada innocent, ens en que mot sotges en a Maroto i a mi quan t'han de donar pas a qualque tema. Marta Grau, ja ho
de
saps.
De què parla tothom avui, Xisco Nadal?
Idò, avui tothom parla del mercat de Santa Catalina, que segurament serà l'escenari de l'anunci de la grossa d'enguany. La loteria de Nadal ja ha aterrat a Palma, concretament al mercat de Santa Catalina, que s'ha convertit aquest dies en l'escenari del nou anunci del sorteig més esperat de l'any. L'equip de producció ha escollit aquest emblemàtic mercat de ciutat per rodar part d'una campanya que, segons les primeres informacions, tornarà a apostar per l'emoció, els sentiments i les històries humanes que caracteritzen els anuncis de la loteria de Nadal.
Mil campanas suenan ya, compartir nuestra suerte, regalar felicitat.
Durant la gravació, la presència de càmeres, tècnics i actors ha despertat la curiositat de venedors i clients habituals d'aquest mercat. Tot i que es mantenen molt de detalls sota secret de sumari, ha transcendit que la història tindrà una forta càrrega emotiva i que Mallorca hi tindrà un protagonisme destacat. Els anuncis de la loteria de Nadal s'han convertit any rere any en un autèntic esdeveniment televisiu capaç de generar expectació i conversa molt abans de l'inici de les festes. Ara només queda esperar aquesta estrena per descobrir quin serà el paper real que tindrà el mercat de Santa Catalina i quina història s'amaga darrere d'aquest rodatge que ha convertit ciutat per uns dies en el centre de totes les mirades. Volia demanar-vos, ai que m'ho fet desemoció, vos agradaria haver fet destre en aquest anunci en el mercat de Santa Catalina? I segona pregunta, ja que només és l'anunci de sa grossa et s'anunci de Nadal, abans n'hi havia un altre d'una coneguda marca de cava, si vos haguessin oferit, haguéssiu fet de bimbolla vestides de daurat? Avui pregunta doble.
Sí i sí, i també m'agradaria que m'ha tocat sa grossa, ja que no mos ho demanes, m'encantaria que aquesta màgia de sa grossa que arriba a Mallorca en forma de s'anunci deixàs una pessigadeta per aquí també. Estaria molt bé que ho poguessin celebrar d'aquesta manera. No hagués dit que no a fer d'extra i no hagués dit que no també a fer de bombolleta, de per què no?
I tu, Marta Grau, que sempre has estat una mica fervescent.
Sí, a tot, i tant. Sobretot, quina emoció si finalment se roda aquest anunci, que sí, ahir varen començar els rodatges.
Sí, però no,
i de fet,
no se sap no si se serà s'ubicació única, perquè de vegades saps que graven a diferents
però
indrets.
Però mos conformem amb un parell de frames.
Nosaltres sempre, encara, ja... som molt despetató. Nosaltres, encara que només surti una foto en el final, ja ho donaríem per bo.
I qui sap, Xisco Nadal, estava pensant que segur que molta gent ara comprarà loteria al
Creus?
Mercat de Santa... Sí, per descomptat.
Per si toca de veres.
Home,
ara m'acabes de desbloquejar una necessitat absoluta que jo també hauré d'anar, que no m'agafa de passada, perquè des que m'he mudat no és el meu mercat, jo som de Pere Grau, hauré de passar per Santa Catalina per mirar menys si trob un dècim.
Si això ajuda a reactivar el producte local, apostar per
Exacte.
Anar a plaça, benvingut sigui. De totes maneres, quina emoció, no? Rodar un anunci de la grossa i, per cert, el contracte de...
Confidencialitat.
De, sí, que han hagut de signar els placers per
sí,
no desvetlar pràcticament res.
Hem intentat avui parlar amb
no
ells
piulen,
i m'ho han dit que no poden dir ni...
És que això és com una mica d'omertà. No, és a dir, llei del silenci absoluta per no parlar de què és, d'aquest anunci. Tot i que jo no vull ser una mica aixafar guitarres, però no vos cansen ja una mica aquests anuncis de loteria?
No.
No.
A mi fins i tot m'emociona quan ja per el mes d'agost
jo
diuen que se comença
Xisco.
A vendre sa
grossa. A mi m'agradaria un any, un anunci
ja
que...
Ja no és igual que eren.
No,
ja no són igual que eren.
I que qualcú un any se deixi dècim i no li donin. I que s'anunci sigui, passar-li se m'ha passat cara, es dècim i dir, mira, no hi has pensat, aquests 400.000 euros són meus, ja, 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 per qui pensis l'any que ve.
Mira, a mi m'agradaria no? que sa grossa de Nadal fer referència a possibles conflictes en sa grossa.
Clar.
Perquè també fessi aquesta moralina. Perquè mireu el que va passar en aquell poble...
Amb aquells nins que s'havien equivocat... Bé, s'havien equivocat, o els diuen que s'havien equivocat imprimint ses paperetes.
Han estat mig poble baret en l'altre mig poble.
Que ha estat un drama.
Han hagut de cedir part del dot verde guanyats per repartir una mica el dot verde. Que fessin un anunci real amb els problemes que pot suposar tenir sa grossa.
S'anunci que t'han tocat dos dècims de sa loteria i gent que en feia anys que no te saludava, que toqui a la porta de casa teva per dir-te, Maroto, com estàs? Tinc una idea de negoci que triomfarà sí o sí, que t'assembles i mos feim socis, etc. Això també
i per cada gent que no mos saluda?
O gent en qui no te... Perquè com que ara tindràs doblers
ah,
i t'hauran
tocat
dos...
De...
Bé, clar, és que com que tu ja tens duros,
sí,
ja tothom te saluda.
Mira, m'ha sortit,
normal. No, però també passa que quan tens una quantitat de doblers inesperada, surten amics de davall de ses pedres.
Quin negoci muntaries tu, Xisco Nadal?
És que a mi sempre m'ha fet il·lusió tenir una llibreria.
Una llibreria, com una papereria...
Com pots veure sempre negocis en sos que folrar-nos.
Jo un taller de ceràmica, igual que tu. Un altre negoci.
És a dir, Garau ceramista, ella fent plats tot el dia, jo despatxant llibres, jo ara maroto.
Jo m'encantaria sempre, ho he dit, una botigueta que vengués una mica de tot. Regalets, llibres, papereria, molt de bolígrafs...
Podria muntar un coworking, perquè a mi lo de la papereria m'encanta, i...
A un
racó, a Garau fent ceràmica. Tu en sos bolis i sa paperella en sos llibres. Exacte. I m'ho vam intercanviant
els
llocs.
Ara no s'acau localet.
I que mos toquis a grossa. Clar,
mira, què és el millor?
Molt de futuribles.
Què és el millor de la grossa? Ni tan sols s'ha començat a vendre i ja et duim una il·lusió que si se rodarà al mercat de Santa Catalina. L'expectació que pot generar.
Sempre...
Tots aquests placers que no parlen, no piulen,
molt...
perquè han signat un contracte de confidencialitat.
Sí.
I lo bé que m'ho va passar.
No, i m'agrada molt això que has dit perquè és vera. Si ja en diu, per què compres loteria si estadísticament... calla. Lo que compram amb aquest 20 euros és una estona
d'il·lusió.
I és molt complicat comprar il·lusió ara mateix. Qui diu la grossa de Nadal diu un cupó de la 11 o qualsevol rifa a la qual tu te pensis que podràs guanyar dobles que te canviaran la vida. Allò que compres no és una probabilitat estadística. Allò que compres són 10-15 minuts d'il·lusió pensant quina seria la casa que te compraries, en qui ajudaries i sobretot què faries amb aquests euros.
Convertir-te en celletera, descompte de celletera.
Exacte.
Per 5 minutets. No?
I això
final,
és el que hem fet durant
final,
aquests
minuts. I al final, que no tot aquest la grossa, te'n menges un iogurt i tant contents.
Però tu has passat molt bé, no pensant,
toca,
imaginant...
Tenint salut.
Exactament.
Ai, clar, sempre.
El més important no
més
és un
important.
Tòpic, és la realitat. Són les 9 i 16 minuts, vos contant tot això i moltíssimes coses més, amb la bona companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz a la producció. Començam allò que ens agrada tant a dir els divendres. Començam el cap de setmana.
I una sera sorpresa, la luna accesa, la radio que fa. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. 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 E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. Di aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 17 minuts, just abans de començar la nostra tertúlia, i aquest repàs a l'actualitat. Volem conèixer la darrera hora de la que va ser una de les operacions més destacades durant la jornada d'ahir. Just compartim ara aquestes imatges que descrivim per als nostres oients de les construccions de Son Banya reduïdes pràcticament a runes. Ahir es va dur a terme una operació doble contra les infraccions urbanístiques i també contra el tràfic de drogues al poblat. Les escarbadores varen tombar el mur que s'havia alçat a Son Banya i les darreres construccions que hi quedaven. Aquestes construccions, a més, es varen fer molt ràpidament, en només una nit, i es van pintar també amb els colors de la bandera d'Espanya. Després, amb motius del Mundial, s'hi varen afegir motius futbolístics. Ahir ja formaven part del passat en aquesta operació conjunta de la Policia Nacional i local amb un centenar d'agents que finalment es va saldar amb 7 detinguts per tràfic de drogues. Varen intervenir diferents quantitats de haixix, marihuana, cocaïna, heroïna, també pastilles per a la disfunció erèctil i dobbers en efectiu. Parlam amb Alejandro Becerra, cap de comunicació de la Policia Nacional, que ja ens pot atendre. Senyor Becerra, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com va tu?
Aquí podíem parlar, senyor Becerra, d'una operació doble, com descrivia just abans, no? Per una banda, contra el tràfic de drogues, per altra, contra les obres il·legals.
Así fue. La operación se desarrolló en principio por la UDICO con el tráfico de droga para desmantelar esos puntos de venta que se dedicaban a la venta de diferentes sustancias, como usted ha comentado, hachís, marihuana, heroína, cocaína, medicación para la disfunción eréctil y además actuar contra esas obras ilegales que se hicieron para derruirlas. Por lo tanto, contaba con la actuación de la UDICO de la Policía Nacional en la investigación contra el tráfico de droga y la actuación de la Policía Local en cuanto a las infracciones urbanísticas y administrativas que se produjeron en el poblado de Son Banya.
De quines quantitats de droga estem parlant, senyor Becerra? Perquè ha descrit vostè una gran varietat, des de marihuana, cocaïna, heroïna, haixix, hi havia pràcticament de tot.
Sí, se ha cogido bastante sustancia porque muchas de, por ejemplo, la cocaína se ha cogido mucha en roca, que estaba pendiente también después para la preparación para lo que se conocen como que son las papelinas. De hecho, en alguna de las casetas nos llamó la atención porque había restos de sustancias preparadas para ir convertirlas en lo que son las bolsitas o papelinas que se llaman al uso, ¿no? Todo este tipo de sustancias, normalmente tengan en cuenta una cosa, que los puntos de venta, para evitar esto, que la policía haga altas aprehensiones, tienen determinadas cantidades para evitarle pues ese el perjuicio a estas personas que venden estas sustancias, ¿no? Pero fue un éxito porque el tema era que se cogió heroína también, que es más difícil, es una droga muy muy difícil de intervenir, cocaína, hachís, marihuana, y lo que le hemos comentado, la cocaína en roca, que es mucho más más pura después para hacerlo las mezclas y demás, y que salgan más papelinas. Entonces, pues muy muy contentos por la actuación. La verdad que fue una actuación muy rápida, sorpresiva. Y de hecho algunos de los detenidos salieron huyendo, lanzando efectos que contenían droga, dinero, y que se pudo recuperar, y por lo tanto pues muy contento. Y después pues la labor de policía local y de Ayuntamiento de Palma en cuanto a mantener las casetas abajo, porque es importante, aunque después las vuelvan a levantar, pero hay una infracción urbanística, derruirlas es necesario, y ahí estamos la lucha día a día contra esta lacra.
Sí, perquè recordant que són casetes que es varen construir en un període tan curt de temps, és que havien passat tan sols 24 hores. Senyor Becerra, me crida l'atenció la nova entrada en escena de l'heroïna. No és la primera vegada que ho escoltam, no? I de fet, a diverses operacions, no tan sols aquí a les Balears, sinó a altres indres d'Espanya, sembla que aquesta droga torna a estar en curs.
Bueno, siempre hemos tenido venta de heroína, es verdad que últimamente las aprehensiones han sido mucho mayores, y es verdad que en algunos casos, como en alguna zona de Songoleo, que recientemente tuvimos una operación, se dedicaban a esta venta de sustancias estupefacientes. La venta de heroína genera mucha alarma social también en la población, porque consumen con jeringuillas, a veces lo hacen en mediaciones de centros docentes. Genera mucha alarma social cuando los vecinos ven las jeringuillas tiradas por el suelo, y claro, hay que actuar también con contundencia, pero somos sabedores de que ellos actúan con mucha discreción y utilizando muchísimas medidas de seguridad para evitar las aprehensiones y las detenciones.
Respecte a la quantitat de dobbers, perquè a banda de totes les drogues es van intervenir dobbers, si no estic errada, en efectiu.
Sí, se ha cogido mucho dinero, que era el típico de ventas allí. Esto no para, esto es 24 horas. Y de hecho, cuando llegamos allí, se pillaron muchos compradores, que algunos extranjeros que venían ahí a comprar directamente antes de... Nada más aterrizar, antes de ir al hotel, fueron allí a la zona esta. Es decir, que eso siempre están vendiendo, y sí, es verdad que se intervino dinero, bastante dinero, entre otros efectos y útiles sobre todo, porque también habían pues lo que eran tanitas, las bolsas para preparar lo que son las papelinas, y etcètera.
Una darrera qüestió, perquè, clar, estem parlant de l'entrada d'un centenar d'agents, d'un dispositiu que es va realitzar de forma conjunta en la Policia Nacional. En aquest cas, imaginem que se va desenvolupar sense incidents.
Sí, siempre tenemos previsto este operativo, que duda cabe que siempre existe riesgo de que pueda haber algún incidente, pero la manera mejor de actuar es la rapidez y contundencia, porque de esa manera evitamos cualquier tipo de altercado. De hecho, hombre, ellos intentan huir, lógicamente, se detuvo, y lo que también queremos evitar es que haya con residentes del poblado algún tipo de malentendido, de enfado, que no fue el caso, todo lo contrario, se desarrolló todo sin incidentes, que es lo que pretendemos en todo momento, y la coordinación fue excelente entre Policía Nacional, Policía Local y el Ayuntamiento de Palma, como siempre viene siendo habitual, y bueno, contento por eso, porque funciona la colaboración y la coordinación también.
Alejandro Becerras, portavoz de la Policia Nacional, explicava els detalls d'aquesta operació conjunta, Policia Local Nacional, i una operació que podrien qualificar-la com a doble. Per una banda, tràfic de drogues, per una altra, construccions il·legals. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies, senyor Becerra.
Muchísimas gracias a ustedes por dar voz a las actuaciones que llevamos a cabo. Muchas gracias.
Un plaer. Són les 9:24. Saludam avui els periodistes Elena Pipó. Bon dia.
Hola, buenos días.
Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, Marta.
I el nostre missa de capçalera, Eduardo Luna. Bon dia.
Què tal, bon dia.
En 24 hores es van construir aquestes construccions. No és la primera vegada, Eduardo, que se fan aquestes construccions express. Probablement creus que tornarà a passar. La policia ha estat molt contundent, l'operació ha estat molt contundent en aquest cas. Què és la teva experiència que te diu? Que això és un punt i seguit?
Yo creo que sí, que es un punto seguido. Entonces ahora lo que hay que estar es vigilante a que no vuelvan a levantar este tipo de construcciones, y si lo vuelven a hacer, volver a actuar con la misma contundencia. Al final hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la gente que reside en Sombaña y otra cosa es...
Explícate, señor Becerra.
Claro,
¿no?
Es que esto es importante porque la gente luego que nos está escuchando quizá se piensa que han entrado con excavadoras y han tumbado todo Sombaña, ¿no? Una cosa es la gente que está residiendo allí y otra cosa es un grupúsculo de personas que utilizaban construcciones para narcotráfico, como lo hemos podido ver clarísimamente en las imágenes. Que además parece que era con un sentimiento absoluto de impunidad. De hecho, digo que es un punto seguido porque no es la primera vez. Ya había otra construcción previa en Navidades con Papá Noel, luminosos y demás. Ahora con el Mundial, España. Dentro de nada es que podríamos ver uno hasta con la imputación de Zapatero. O sea, esta gente lo que va haciendo es, con esta inventiva, va cambiando la historia, ¿no? Que al final, para propiciar esos puntos de venta de droga. A mí lo que me preocupa es que esto, como bien decía Alejandro Becerra, sea una parada de turistas nada más llegar, ¿no? Que evidentemente será pocos, pero ya es preocupante porque es la imagen que se está dando de esa parte, ¿no? Que tenemos un punto claro de venta de drogas, que esto hace muchísimo daño a la ciudad. Y al final, como resumen, cuando hay voluntad política y coordinación policial, se pueden hacer actuaciones como estas, que son fantásticas.
Apuntaves just un altre dels temes de l'actualitat que avui volen tornar a posar sobre la taula, ¿no? Hem anat seguint de ben de prop tot el que ha passat amb l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, des del dia de la declaració, des del dia després, a fins i tot avui, les notícies més recents. El jutge que instrueix el cas ha decidit imputar també les filles de l'expresident espanyol, Laura i Alba Rodríguez. Podrien haver actuat com a element finalista de l'entramat i haurien pogut rebre fons d'aquesta xarxa i d'aquesta estructura organitzada. A més de les filles de Zapatero, el magistrat José Luis Calama ha acordat també declarar imputada la seva secretària. Cada dia tenim novetats d'aquest tema. Sí que és veritat que, Quique, la qüestió de les filles s'havia plantejat en un principi, se pensava que podrien acabar imputades i així ha estat.
Sí, gairebé des principi que va sortir este tema, ja s'ha començat a parlar, no? Crec que en el segon o tercer dia ja s'ha començat a xerrar de que possible vinculació de les filles en tota aquesta suposada xarxa, no? de benefici. Clar, en el final aquí, ho comentàvem just abans d'entrar, no? La defensa que pot fer la defensa d'en Zapatero, no? Poden jugar amb la carta de que les proves no estaven estan contaminades des d'inici, la defensa que poden tenir és bastant complicada, no? De fet, el tema sí que és vera que està cresquent, no? Cada vegada va més i, és difícil que pugui sortir d'aquí la cosa neta. Vull dir, és bastant complicat, perquè és que són massa coses.
Una empresa petita, no? Perquè estem parlant de 5 treballadors.
Clar, i a més la justificació que va fer de les joies, de que les va rebre quan era president, que no estiguessin declarades i que a més estiguessin en una caixa forta, d'alguna manera com amagades, no? No sé, són moltes coses que compliquen la situació. Ara bé, que després mediàticament i, fins i tot un poc judicialment estigui un poc sobreactuat, no sé. Vull dir, per la situació que tenim a Espanya en tots els casos, no? En tots els casos de corrupció darrerament, des de fa ja una sèrie d'anys se polititza massa, però bueno, aquí falta encara molt de que tot això se dugui a terme i se jutgi i tal, però, hombre, és mal de defensar això, no? Poca gent pot defensar aquesta situació.
Elena, aquí que diu no pinta bé.
Yo no. Creo que los hechos son contundentes y en el informe de la Guardia Civil están, y que estén imputadas, bueno, pues parece dentro de toda lógica, porque se sospecha con los datos que tienen que ellas bueno, utilizaron su empresa para como una sociedad intermediaria para desviar los fondos de, o sea, lo que del rescate plus ultra, y emitieron unas facturas que yo, que trabajo en comunicación, o sea, son desmesuradamente infladas. O sea, cobrar 239.000 por el diseño de una web así, con conceptos vagos, sin definir y tal, pues realmente es que no puedes más que pensar que sea sospechoso, y los datos lo prueban. Y luego se ha sumado a la imputación de la secretaria, que también, bueno, lo de la secretaria es más todavía, porque hay documentos que demuestran que ella intentaba montar una sociedad offshore en Dubái para desviar todos esos comissiones.
És que ara que has apuntat això, per exemple, no? Una factura, la d'una pàgina web, 200.000 euros. No sé si heu fet, si vos heu ficat, no?, a l'agència de publicitat en si. Per ser, o per tenir aquesta facturació tan rellevant que apunta, Selena és una agència que té 800 seguidors, que per una agència de publicitat facturant aquesta tampoc seria una xifra molt alta, però que no segueix ningú i només compta amb 8 publicacions. Publicacions que fan al·lusió des de les festes de Sant Isidre a, no sé, campanyes de publicitat que podrien qualificar com a petites. Serà molt mal de defensar aquestes factures, la qüestió de les joies, podem fer la llista, no?, de la quantitat de coses que s'ha de demostrar.
Va ser muy difícil de defender. Y en cuanto a la imputación de las hijas, lo que es noticia es que sean las hijas de Zapatero, porque esto judicialmente para nosotros, como bien decía, o sea, es absolutamente de manual. O sea, si tú tienes una empresa con unos administradores que han utilizado presuntamente esa empresa como instrumento para cometer un delito, esos administradores van a estar imputados sí, sí o sí. Ya está. O sea, eso es así. Aquí la noticia es que sean las hijas de Zapatero. Y esto es muy difícil de defender, porque cuando hay facturas sobredimensionadas con una estructura societaria pequeña, que además no tiene una trayectoria en el tiempo que pueda sostener, y que si ves el portfolio de clientes, pues tampoco tiene unos clientes pues para ese volumen de facturación, y además tampoco estamos hablando de gente especialmente experta, porque una cosa es que te haga una web, me invento, cuando vivía Andy Warhol, que te puede cobrar lo que le dé la gana, que no dos señoras.
Pero
que
yo
tendrán...
no creo que ni Basato Gilby te demanés.
Bueno, de provisión, a lo mejor te lo Basato Gilby. ¿No? Es muy difícil de defender.
Están totalmente fuera de mercado.
Y eso es lo primero que ven los investigadores. Hacen un análisis de mercado y dicen, oye, mira, esto que se está facturando, ¿cómo está con el resto de empresas? Si está inflado, pues ahí tienes un indicio de que a lo mejor se está utilizando la empresa como instrumento. Y lo que decimos, si tú utilizas una empresa como instrumento para cometer un delito, es responsable la propia empresa, los administradores y las personas que se beneficien.
Anem a la part de les joies, que l'expresident diu necessita temps per poder reunir tota aquesta informació, informació que podria demostrar que aquestes joies són una herència, que aquestes joies es varen comprar...
Regals.
Exactament, o varen ser regals, no? Però, clar, parlam d'un 1.300.000 euros.
No, mira, primero, lo apuntaba Quique muy bien. O sea, la defensa lo que va a decir es cadena de custodia de las joyas. Esto quiere decir, oye, no se ha seguido el rastro desde que se incautaron las joyas hasta que llegaron al juzgado, intentando sembrar la duda de o no está bien presentado, o en algún momento se han despistado y tal. Pero, claro, ¿para qué? ¿Para sembrar la duda de que esas joyas no son las que se incautaron? ¿O para sembrar la duda de que esas joyas han sido manipuladas o les han dado el cambiazo, ¿no? Uh-huh. Para ser un poco más coloquial. Claro, si esto es la línea de defensa, fastidiado, por no utilizar otra palabra peor, porque es muy difícil, ¿no?, argumentar esto. Y luego, claro, si estamos hablando de regalos durante la presidencia, tendrían que haber estado declarados, porque eso es de patrimonio, eso es de todos los españoles, no es del presidente. Luego, escondidas.
¿Cómo no vas a declarar esto? Claro. O sea, esos joyones, es que...
Incluso
son
por
tan
herencia.
Escandalosos.
Si fuese por herencia, también serían rastreables.
I on estaven guardades, no? Una caixa forta on estaven guardades, allò ferrat. No? Clar, això també és estrany.
És que són muchas cosas sospechosas. I al final toca por su propio peso. O sea, es que no hace falta ser... Es que es el sentido común. O sea, ¿cómo puede tener esto? Y además... también dicen que cuando fueron allí a registrar le dijeron abre la caja fuerte, se negaron y dice, bueno, pues la vamos a reventar.
Pero es que eso no lo hacen ni los narcos. O sea, cuando se hace un anteregistro en gente que se dedica a cometer delitos, no ponen pegas en abrir una caja. O sea, es que es alucinante.
Són les 9:33 minuts, si me permeteu, escoltem uns consells i el bisturí a la part de ràdio del nostre programa de la mà de Javier Alarcón. Tornem tot d'una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia que acaba con esta semana coincide con el día en que termina una guerra. No saber si llamarla paz o si dejarla simplemente en una forma distinta de guerra. Día para escenificar al menos la pausa entre dos guerras a la que se ha llamado paz, para que Estados Unidos en boca de Trump y cualquiera que no se precie en nombre de Irán jueguen a visualizar la tristeza de que la razón, la moral, la creencia en definitiva, son las verdaderas víctimas de estas guerras 3.0, que en un conflicto todo es posible mientras tengas cromos económicos que cambiar. Una presunta guerra donde matas a un jefe de Estado y a su familia, por muy genocida que sea, donde la lías parda liquidando a una población civil, que a diferencia de otros lugares como Palestina, no se ha visto por ningún lado, y donde los muertos se diluyen en el oro negro de los dólares a repartir, donde los americanos pierden la razón que no tenían, e Irán no solo sigue teniendo lo mismo que tenía a excepción del bloqueo, se lleva 300.000 millones de dólares, vuelve a un Hormuz abierto y a no tener armas nucleares, que es exactamente la misma situación que tenía. Una guerra hecha a paz donde lo único esperanzador es que salvo los 4 psicópatas profesionales y los 3 amateurs, el mundo ha entendido el no a la guerra. No es en las soflamas de una izquierda selectiva según quien mate, sino que nadie está dispuesto a pegar un tiro por nadie. ¿Lo pegaría usted por Sánchez? ¿Por Feijóo? Pues eso. Y ya el lunes, siempre disparando. Más.
Són les 9 i 36 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i fent el repàs habitual de les notícies de l'actualitat d'aquest divendres, en què parlem també de xifres. Balears és l'autonomia que més creix en població i que més creixerà en els pròxims 15 anys després de la Comunitat Valenciana. Segons la projecció de població publicada ahir per Estadística, és una població que assegura l'informe creixerà gràcies també a la immigració. Aquí a les Illes, de moment, el que sabem és que hi ha més defuncions que naixements. És una població que va a l'alça i, clar, quan hi ha un creixement demogràfic d'aquestes característiques, mos feim moltes preguntes. Tenim recursos suficients? I l'habitatge? Hi haurà habitatge a bastament? Podria condicionar també els preus d'alguna manera? Comença ara per tu, Quique. Com valorem aquest estudi, no?, que ens indica que estem al capdavant del creixement demogràfic d'Espanya?
Bé, justament avui recomanaria una entrevista que li ha fet a Necane a l'última hora en Pere Salvà, que és catedràtic de Geografia Humana, que crec que és dels pocs que xerren bastant clar sobre aquest tema. Clar, el tema de la... Això, o sigui, abordar aquest tema és molt complicat per tothom, perquè implica reconèixer coses que no agraden a cap espectre polític, per exemple, no? En temes polítics, aquí l'únic partit que Mallorca està intentant dur la batuta d'això és Coalició per Mallorca, el PI, no? Que és l'únic que, bueno, intenta xerrar en aquests termes, perquè el que diuen les xifres, bàsicament, és que la població local, bueno, de tota més centre comentat de tota la vida, d'origen més espanyol, pues, se quedarà molt reduïda i tot el que està arribant és més estrangers, no? Clar, aquí el tema és que a nivell reconèixer que tenim un problema... En el final, és que aquest augment de població ve per un model econòmic, que és el que sempre dèiem, no? I tornem a dir que és un model econòmic que treu una mà d'obra perquè la necessita, una mà d'obra que sol després fer feina precària, i això fa que augmenti i genera una pressió sobre els serveis socials, no? En tots sentits. Educació, sanitat, transport, etc. Clar, xerrar d'aquest tema és complex per això, perquè, per una banda, implica reconèixer que el model no és el millor que poden tenir, que jo personalment crec que no ho és, però això implica això, i implica fer aquesta feina de què fem amb aquest tema, no? I és complex, fet, perquè què fem? Duim quan? 30 anys xerrant de diversificació?
Sí, però ara tal vegada necessitem la solució més que mai. La Universitat de les Illes Balears organitza un seminari avui en què diferents experts parlaran de problemes d'habitatge, sí, i problemes demogràfics. Ara bé,
per on passa la solució? Perquè tenim la sensació, com deia en Quique, que duim molt de temps analitzant, no? Quin és el problema, què se podria fer, però realment s'estan fent coses.
No, desde luego se requieren políticas valientes. O sea, la varita mágica no está. Como en todo, siempre hay que... Son diversas actuaciones, pero hay que ser valientes y hacerlas. O sea, ahora mismo también estábamos hablando antes de entrar del tema de la ley que se ha aprobado para reducir los coches. Pues esta es una medida, pero...
Clar, però en 15 anys tindrem 16% més de població. Ja la pregunta és si aquesta mesura funcionarà.
Clar.
Eduardo,
ver, yo
teu
creo
turn.
Que el doctor Salva, en la buenísima la entrevista de Necane, por cierto, lo deja clarísimo, o sea, lo dice bien claro. No es un problema ni de inmigración, ni es un problema de que seamos más. El problema es dónde vive esa gente cuando seamos más. O sea, realmente
es un problema
lo pone clarísimo, eso es. Y al final da la clave, dice, es un problema de planificación a largo plazo. Claro, aquí habría que hacer política ficción, ¿no? Y decirle a los políticos que, por favor, hagan un pacto, como ha habido pactos de Estado, pues que hagan algún pacto autonómico, centrando los problemas más graves, que yo creo que cualquiera que nos escuche los tiene clarísimos, porque hablamos muchísimo de ellos, que es el de vivienda y el de el encarecimiento de la vida, con planes a más de una legislatura, porque como tú bien decías, esto no se soluciona con un gobierno ni con dos. O sea, esto al final es intentar poner ciertas medidas que perduren en el tiempo y que veamos pues cómo van evolucionando para poder cambiarlas, pero para eso se tienen que poner de acuerdo. Si estamos enfrascados en que todo lo que propones tú está mal y todo lo que propongo yo tú vas a decir que está mal, pues nunca se avanza y nos tiraremos otros 8 años hablando de encarecimiento de precios, desestacionalización, esta palabreja tan extraña, y aumento de los turistes, no?
Jo crec que el indicador base per poder començar a fer això que estàs comentat és establir límits biofísics. És a dir, hi ha aquests recursos hídrics, aquests recursos territorials... I aquest és l'argument per evitar caure en xenofòbia, per evitar caure... No? Que és el problema que... L'esquerra no vol xerrar del tema de limitació perquè tem caure en fomentar discursos en contra de la gent que ve de fora i caure això. I la dreta no vol xerrar d'això perquè implica reconèixer que el model és dolent, que no està donant. A més, en Salvà ho comenta, que el turisme ja no crea una societat que puguis tenir unes condicions de vida més dignes per tothom, perquè no està sent així. Tenim més turistes que mai, tenim més tal, els millors indicadors macroeconòmics, però la població està més empobrida, la vida, la qualitat de vida ha empitjorat. Por lo tanto, un tema, creo que
es que uno de los puntos importantes es reconocer que ese modelo económico del que vivimos tiene síntomas de desgaste. Y esto hay que reconocerlo, pese a que las cifras todo el día van en crecimiento, pero cuando tú ves que tu población, pues eso, ya no está con unos niveles de bienestar social, pues entonces es que este modelo...
Pero
eso
de que las cifras macroeconómicas vayan en aumento y tal, a mí lo único que me hace recordar es a que lo que está haciendo es hacer una diferenciación cada vez más grande entre las clases sociales. Punto. O sea, porque tú dile que las cifras macroeconómicas son fantásticas, que España va como un tiro y tal, a la gente que viviendo en Mallorca no se puede ir a tomar un café porque le meten 6 euros por un capuchino, y que no se puede ir de vacaciones porque le resulta más caro que quedarse, pero luego tampoco puede disfrutar de la isla porque está masificada, pero dile que todo va fantástico y que además el turismo es el motor principal de nuestra comunidad. Ostras, pues no lo entienden, ¿no? Y yo tampoco.
Turisme, el motor de la nostra comunitat, però el nostre aeroport, i me refereixo al de Son Sant Joan, el pitjor valorat d'Espanya. És el tema que tot d'una abordam vos explicava els detalls, no?, d'aquest estudi que el situa a la cua dels aeroports espanyols. Imaginam, no?, ara entrarem en detalls, però ja sabeu, no?, algunes de les raons, les distàncies. És només un petit avanç del que abordam tot d'una, després d'uns consells.
Al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio, formació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil.
Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Aquí ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, Ivetra Ràdio.
Són les 9 i 45 minuts. Continuem aquí al dia. El repàs a l'actualitat avui amb els nostres companys, els periodistes Elena Pipó, Quique Oñate i el missè Eduardo Luna. Repassa l'actualitat que passa avui precisament per l'aeroport de Son Sant Joan. No sé si vos sorprendrà o no, però aquest aeroport és el pitjor valorat d'Espanya entre els aeroports nacionals inclosos en el prestigiós rànquing internacional Air Help Score 2025. 26, perdoneu. Les raons diuen que els passatgers perceben l'aeroport com a poc accessible, gegant, ja sabeu que les distàncies, aquí no és d'estranyar, no?, que hagin afegit aquest punt en concret, les distàncies, les dificultats per traslladar-se d'un lloc a un altre. També aquesta qüestió obliga a recórrer molts de metres fins a poder embarcar, que està saturat, diuen, de botigues per les quals s'obliga a transitar els usuaris, vulguin o no, i això se sumen també decisions difícilment comprensibles per als usuaris, com per exemple la retirada de determinats serveis que abans facilitaven el trànsit per les instal·lacions. En definitiva, estem a la cua dels aeroports espanyols. Crida l'atenció, si ho comparem amb Eivissa, que és dels millors valorats d'Espanya, no? És com un dels millors valorats. Crida l'atenció el contrast, no? Eivissa, el millor, Son Sant Joan, el pitjor, Elena. ¿Entens les raons dels usuaris?
A mi no m'estranya nada, vamos. És que voto tots els punts que han dit. Para mi és el aeropuerto poco amigable, por decirlo de una manera suave. Pero desde luego es un monstruo. Es un monstruo y es incómodo. Y las distancias... Yo te digo que yo ya me voy con las bambas preparadas porque tienes que andar por lo menos 2 o 3 kilómetros. Y yo que... Estoy bien de salud, pero imagínate la gente que tiene dificultades de movilidad.
Con la huelga que hay, pero es que da igual. És veritat, en vaga, precisament, perquè demanen una millora, sí, no?, dels seus salaris, de les seves condicions laborals.
Una cosa que me molesta muchísimo es que es como un cartel de anuncios. O sea, todo el aeropuerto está empapelado de anuncios. O sea, que al final, o sea, será muy provechoso para AENA, pero para nosotros no.
Aeroport en obres constants, Eduardo, amb distàncies gegants, ho han tingut clar en aquest estudi pitjor valorat dels aeroports espanyols. Estem a la cua, Son Sant Joan.
Esta mañana cuando leía sobre esto, me venía a la cabeza que capitalismo coactivo. O sea, cuando tú vas a un aeropuerto, te meten por el gaznate las tiendas. Y pasas sí o sí, bueno, por el duty free tienes que pasar obligatoriamente, sí, en todos los aeropuertos. En todos los aeropuertos. Sí, pero bueno, si luego ya conviertes el aeropuerto en un macrocentro comercial que es tan grande precisamente para que te comas todas las tiendas antes de llegar a las zonas de embarque, pues claro, la sensación que tiene la gente, y lo entiendo perfectamente, es, oye, yo no estoy viajando, estoy en un centro comercial donde de repente aparece un avión para irme a mi destino, ¿no? Entonces, se entiende perfectamente. Y luego, cuidado, que se habla muy poquito de los precios dentro del aeropuerto. muerto.
Ah, bueno,
que esta es otra. Que a la gente que tiene que, por lo que sea, comer, tomarse algo o comprar cualquier cosa, los precios son una barbaridad. Entonces,
y ara encara tenen les màquines, que tu pots al manco agafar aigua de la màquina, no? I no del restaurant, amb una diferència de preu. Però
ara, abans, que això, la gràcia que ens han posat màquines d'aigua.
És quan tens que coger un interilla. Eso es lo único agradable, porque lo tienes todo a mano. Claro. Llegas allí, embarcas, es una estación pequeña.
Yo creo que la comparativa con Ibiza es esta, porque el aeropuerto de Ibiza es mucho más pequeño, sí. Tiene una pequeña zona comercial, pero realmente te da la sensación de que estás viajando, ¿no? Es como el aeropuerto de Bilbao también. Oye, mira, tú vas a lo que vas a ir.
Una unitat de preus, perquè, per exemple, els preus a l'aeroport de Màlaga restenen a veure amb els preus de Son Sant Joan. No sé, una unitat, el manco en els productes més bàsics, aigua, cafè...
En teoria, aigua hi havia una limitació, però record que la darrera vegada que he estat per l'aeroport no trobaves aigües a un euro. Crec que era un euro que se va limitar, però no sé com ha quedat la cosa, la veritat. Després tens els fons. Ara, si t'agrada l'aigua... No?
Suerte.
Exacte. Però sí, a més, els canvis que hi ha hagut, que tota la polèmica que hi ha hagut, si s'ha ampliat o no s'ha ampliat, per rebre més o no operacions... El que està clar és que com s'ha remodelat ara mateix l'aeroport és molt més incòmode pels usuaris, per molt que ho diguin, perquè diuen que ara pots passar les botelles d'aigua a l'ordinador, vale, això sí, però el format de com ara mateix filtren tota la gent pel control de seguretat, jo tinc la percepció, però és una percepció personal, de que és molt més complex ara, i a més has de pujar, el que dèiem ara,
el
recorregut que se fa ara és molt més llarg que el davant, i per sortir és horrible.
A veure, és veritat que les màquines, les dinàmics, que són les màquines de seguretat que te filtran a los pasajeros, son mucho más modernas,
sí,
son de
sí.
Las pocas que hay ya en Europa, de las que no tienes que sacar los líquidos y no tienes que sacar los elementos electrónicos y tal, pero luego cuidado, porque eso lo que requiere también es un personal mucho más cualificado, que también esto daría para hablar, de las condiciones que tienen los vigilantes de seguridad en el aeropuerto, con jornadas altísimas, de pie, sin relevos y con una población de seguridad que ya ronda casi los 400 vigilantes en el aeropuerto, o sea, cuidado porque también no solo es que claro, para alimentar ese monstruo.
Sí, y lo que sorprende, o sea, siendo el tercer aeropuerto o el segundo en toda España, que sea el peor. O sea, exacto. Que la percepción que tienen, pero no solo los que extranjeros, sino los de aquí.
Y los trabajadores.
Y los trabajadores. Todo el mundo se queja. Han hecho una reforma, ¿para qué? Para alargar más las distancias.
És
para
un dels aeroports amb més trànsit. És veritat, el flux de passatgers que té cada any és brutal i alguns anys va en augment, no? I s'incrementen sempre les estadístiques, però de tota aquesta gent, molta, no és precisament balear. No podrà anar-se'n de vacances. 4 de cada 10 habitants de les illes han retirat les seves vacances d'estiu per poder estalviar. Mentre que un 32% assegura que viatja manco que fa 2 anys a causa de tot el que està passant. L'impacte de la inflació, la pujada de preus, el preu de l'habitatge. Segons ha informat aquest estudi, un 40% dels balears ha reduït aquestes vacances per poder intentar contenir la despesa i un 30% ha optat per allotjaments més econòmics, com per exemple apartaments en lloc d'hotels. També se redueix el pressupost, cada vegada es gasta manco. Com ens pot afectar aquest canvi de tendència, Eduardo?
Pues es lo que hablamos antes, que me digan que las cifras macroeconómicas van fantásticamente bien, cuando luego no se traduce al bolsillo de la gente que estamos trabajando, pues es lo que te choca, ¿no? Y que tú tengas que decir, oye, no puedo viajar porque tengo que ahorrar, porque no me cuesta mantener el nivel de vida en el sitio donde vivo, pues al final lleva estas cosas que, por desgracia, resumiéndolo, va a hacer que las clases sociales altas cada vez sean más altas y las bajas sean más bajas.
Sí, no, de fet, no recordava ara, lo volia cercar per la dada en general, no? De que moltíssim, és lògic que moltíssima gent a Espanya, a Europa, no se'n pot anar directament de vacances. O sigui, no han de fer ni una previsió econòmica perquè directament no hi poden anar de vacances. En aquest estudi lo que s'evidencia també és el que estàvem xerrant fins ara, d'una societat que no permet, no? No està donant millores a la majoria social i que per això molta gent pues, ara mateix posa la de retear, d'estalviar perquè no pot fer això. Ara bé, també vull fer aquesta reflexió de que se mos està des de fa molt de temps inoculant que l'únic que pots fer quan te vas de vacances és anar-te'n de viatge. I tampoc és això, no? Vull dir, és que si anar-te de viatge o de vacances, o sigui, tu te pots anar de vacances i no sí o sí anar de viatge, no? També se pot gaudir d'estar aquí. Ara bé, també Mallorca, que és un lloc increïble, tothom ve aquí, però també és vera que en l'estiu és bastant mal de dur.
Molta gent igual necessita partir i no pot.
Sí, sí, sí.
Però bueno, és un claro síntoma, com ha dit Eduardo, de que la situació real, la economia real, no se ajusta y no tiene un paralelo con las cifras que nos venden. O sea, evidentemente la subida del IPC ha tenido un impacto muy importante las economías familiares y eso se ve, y se ve en la cesta de la compra, se ve, bueno, ya, es que claro, plantearse un viaje o unas vacaciones a lo mejor como te gustaría, pues ya no te las puedes ni plantear. Y bueno, ya hablaremos en septiembre, la vuelta al cole y todo eso, que todo se ha encarecido tanto que hoy en día, de verdad, es que al final casi llega la palabra sobrevive. O sea, para muchas familias es sobrevivir. Y ya está, ahorrar...
Imposible.
Imposible.
Són les 9:54, dedicam els darrers minuts que ens queden per comentar una enquesta que la veritat és que el resultat és molt cridaner. Vos ho explic, 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant alguna relació sexual. Ho recull l'enquesta nacional de salut sexual que se va publicar ahir. La ministra de Sanitat va qualificar aquesta dada de preocupant, va qualificar aquesta dada de greu, considera que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectivo-sexual continua sent fonamental, però sobretot a totes les edats. De fet, 9 de cada 10 enquestats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària. És evident que manca educació sexual. 72% dels homes ha reconegut també que consumeix pornografia el darrer any, enfront del 24% de les dones. Com vos deia, són dades que han recollit el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que deixen titulars com aquest: 3 de cada 10 dones s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant alguna relació sexual. Elena, com valoram aquestes xifres? Sembla que estem al dia de tot, sembla que hi ha educació sexual, que tothom entén, no? Determinats, però la realitat ens diu tot el contrari, no? Que manca moltíssima.
Bueno, yo primero de todo un apunte, un breve apunte. O sea, me llama la atención que la ministra dedique su tiempo a este tipo de encuestas o estudios, que me parece muy bien, pero con la situación real que tiene en la mesa, o sea, con una huelga de médicos sin resolver, con un panorama que previsiblemente nos viene en otoño bastante grave y que, bueno, saque ahora este estudio. Dicho esto, el estudio pues realmente es preocupante. Y yo creo que ahí lo que apuntabas, o sea, viene enlazado un poco con lo de la pornografía. Al final, yo lo que lo he visto con amigas, mis hijos ya son más, afortunadamente, más grandes, pero con amigas mías, o sea, en edades de, te estoy hablando de 6 a 12 años, que ya consumen pornografía y lo dicen preocupadísimas en los colegios que lo ven y tal. Entonces, yo creo que allí y luego también no ayuda nada a la sociedad, o sea, con esas músicas, el perreo, o sea, como la visión que se tiene de la mujer. Entonces, al final, yo creo que todo esto ha llevado a un poco la situación en la que nos encontramos. Y aquí lo que hay que incidir, bueno, eso en educación sexual, pero sobre todo en la libertad. Es decir, no puedes hacer nada que tú no quieras. Insistir muchísimo en este mensaje.
Pero
para
es una cifra
molt
alta, 3 de cada 10 sí que fan coses que no volen fer. En quant a una relació sexual, Quique, la teva visió?
Sí, la visió és que a nivell educatiu, jo record quan anàvem a l'institut que teníem la sort de tenir prevenció de, per exemple, de consum de drogues, i venia una tècnica de l'Ajuntament de Calvià, en aquest cas, que mos explicava, no?, i podien demanar-li el que trobassin sobre el tema. No era tabú, val? I podies parlar d'això. En canvi, en tema sexual no se va donar això mai. De fet, quan se planteja a nivell educatiu, te surten X famílies, no? Moralistes, certs partits polítics que també ho censuren perquè troben que això és ficar-se en l'intimitat de la família i en el que ha de pensar un fill, quan realment el que t'inocula precisament contra el problema de la pornografia, que el problema de la pornografia no és el fet de veure la pornografia, sinó el fet de com veus això i com perceps això, i si després tu trasllades això allà, si te creus el paper que estàs veient allà, després tu ho reprodueixes. I el problema és aquest, que si tu tens una educació sexual bona, per molt que veguis pornografia, no ho reproduiràs perquè saps que és ficció. Saps? O sigui, no és ficció, perquè ara també han canviat molt el tipus de pornografia que hi ha, però en qualsevol cas tu saps el que és la realitat i el que no. Que això és el que parlen els que es perden en temes sexuals, no? Però el que falta aquí és educació sexual 100%, però directament des dels primers anys d'institut, com a mínim. Abans no ho sé, això jo no ho sé, però falta clarament una prevenció educativa. Si no...
Una xifra que podria ser major, perquè, clar, no tothom contesta sincerament o una enquesta, clar. O no tothom vol contestar. Ja de per si la xifra és alta, recordant que estem parlant de que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa que no desitjaven en una relació sexual, Eduardo.
Jo estoy con Quique casi de acuerdo en la mayoría de puntos que ha tratado. Yo creo que el problema no es demonizar la pornografía. Es verdad que quizá uno de los problemas es el acceso a la pornografía. La pornografía ha existido siempre. Entonces, antes el acceso era más complejo. Hace, pues yo que tengo más años que Hilo Negro, era con revistas y cosas de estas. Ahora los jóvenes es verdad que a golpe de teléfono la tienen. Y el problema es el tipo de pornografía que hay. Que es una pornografía más agresiva, que cosifica más a la mujer. Entonces, claro, si los chavales lo que quieren es reproducir eso, están reproduciendo un modelo, como tú decías, de ficción, que luego lo quieren llevar a su vida. Y luego también, por otra parte, está la frustración de que no pueden hacer eso que ven en los vídeos, ¿no? Que lleva a otras patologías y que lleva a otros problemas. El tema está aquí en educación, pero no solo en una educación en los institutos, sino una educación en casa también. Porque al final no podemos delegar este tipo de cosas tan íntimas a los profesores.
I prova d'això és que l'inici de consum cada vegada és...
No.
Sí, estem parlant d'adlots que ni tan sols són adolescents, estem parlant de nins. Manca prevenció i manca sobretot educació afectiva o sexual. És una de les conclusions d'aquesta enquesta que hem valorat avui amb Elena Pipó. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies.
També per Quique Oñate i per Eduardo Luna.
Igualmente.
Gràcies per venir. La part de ràdio del nostre programa Escolta'm les notícies, petita aturada per publicitat a la televisió. Continuem tot d'una.
Tres Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Mor el jove que el passat 8 de juny va caure des d'un setè pis a la localitat de Sant Antoni. Unes imatges que es varen fer virals a través de les xarxes socials. Ho ha confirmat el grup Policlínica, on es troba ingressat des de feia gairebé 2 setmanes. L'accident es va produir de matinada.